Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Eufòrics. Aquesta és la paraula que defineix l'estat d'ànim del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del ministre de Transports, Òscar Puente, la signatura aquest migdia al Palau de la Generalitat de la creació de l'empresa mixta Rodalies de Catalunya, que ha de gestionar precisament el servei ferroviari. Una eufòria, d'altra banda, que contrasta amb les reiterades incidències del servei. Molt de vosaltres segur que en sou conscients de tot plegat i fins i tot patidors. Incidències que atrapen a milers d'usuaris. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales i t'explico que la nova societat mercantil, que té com a objectiu, ja ho dèiem, ser l'operadora del servei, neix amb un capital social de 2,5 milions d'euros i tindrà la seva seu social a Barcelona. La companyia estarà representada amb un 50,1% per Renfe i un 49,9% per la Generalitat. Estarà presidida per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, tindrà 9 consellers, 5 nomenats per la Generalitat i els altres 4 per Renfe. Sergi Tor, molt bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Doncs l'eufòria política d'un millor servei de futur contrasta, de moment, amb les incidències diàries. I en què pot afectar la creació de l'empresa mixta als usuaris, Sergi?
Home, per demà, res. I pels pròxims mesos, poca cosa. Perquè al cap i a la fi, Yolanda, la clau són els diners en inversions. Per la xarxa de tren, recordem-ho, de Rodalies més extensa d'Espanya. Un total de 13 línies amb 462 quilòmetres de servei per un total, atenció, de 127 milions de viatgers l'any. Les competències, traspassades al 2010, és per la planificació d'horaris, atenció al client, preus i gestió i supervisió general del servei. Això són competències que ara té la Generalitat. Mentre trens i infraestructures depenen de Renfe i Adif. Aquest matí, molt bé, ho has dit, els dos polítics del PSC, en aquest cas Salvador Illa del PSOE, Òscar Puente, estaven eufòrics. Salvador Illa, president de la Generalitat, diu que la nova empresa no significa un canvi de nom, sinó que va més enllà i afirma que ara es governarà Rodalies des de la proximitat del servei.
No és un canvi de nom, és un canvi de paradigma. I vull ser molt clar en aquest punt. No volem el traspàs de Rodalies perquè ens creguem doncs, millors que d'altres, ho fem amb una convicció profunda que és la convicció de la gestió de proximitat. La directiva europea, justament de proximitat, constata que els serveis públics són més eficaços quan es gestionen a prop del territori.
Valora Salvador Illa una futura gestió amb la qual la proximitat serà clau, és a dir, la governança de la Generalitat. Per la seva part, el ministre de Foment, Òscar Puente, sí que ha reconegut que el que importa de veritat són les inversions, per tant, les que estan previstes amb l'horitzó del 2030. Puente considera que ja el servei millorarà en els pròxims mesos pel canvi de trens.
Lo que realmente mejorará de manera significativa será culminar las inversiones previstas y obtener unos nuevos trenes que nos ofrezcan una mayor fiabilidad. Y como saben, esos nuevos trenes ya están en pruebas, se incorporarán al servicio a lo largo de este año para renovar progresivamente una flota actual que está obsoleta.
Aquests primers trens anunciats per Òscar Puente que entraran en funcionament aquest any d'un global de 110 trens nous. Les obres més destacades són les d'ara Rodalies es troben a la línia 3 de 147 quilòmetres que uneix l'Hospitalet amb Puigcerdà i que ara està en obres en el tram l'Hospitalet-La Garriga i que han de durar 5 mesos més. Adif pretenen desdoblar les vies entre Parets del Vallès i La Garriga i aquest any també amb aquesta línia 3 s'actuarà en el tram Molleta-Santa Rosa fins al punt final que seria la Garriga. Hi ha també la remodelació de l'estació de Sants, la futura estació de la Sagrera, el soterrament de la R2, el seu pas de Montcada i Reixac o les obres de Sant Feliu. S'han executat amb 1.900 milions d'euros i en adjudicació hi ha 3.750 milions d'euros més. Fins al 2030 hi ha aquest calendari per millorar una demanda obligatòria de milions de viatgers. Un millor servei de Rodalies és obligatori.
I ja que parlem de Rodalies, l'abonament únic estatal de transport es pot comprar des d'aquest dilluns per començar a utilitzar-lo, això sí, a partir del 19 de gener. El nou títol té una validesa d'un mes i permet viatjar de manera il·limitada amb els serveis de Rodalies, mitjana distància i autobusos interregionals de titularitat estatal. L'Adrià Suárez ens dona més detalls d'aquesta oferta i com l'han rebut els usuaris.
El preu d'aquest abonament serà de 60 euros mensuals i en el cas dels menors de 26 anys tindrà un cost de 30. Per accedir a l'oferta cal que registrin prèviament a la web del Ministeri de Transports. I el servei de l'Avant Barcelona-Tortosa també està inclòs, tot i que els trens AVE i l'Avant Barcelona-Tarragona queden fora. Usuaris com el Daniel de Tortosa celebren aquesta mesura.
Serà un benefici econòmic però important i aquest abonament crec que serà un incentiu més per a que molta gent l'agafi. Sí.
Encara queda una setmana pel seu llançament, però alguns usuaris ja han comprat a l'estació de Sants, tant a la Finestreta com a les màquines d'autovenda. El Daniel destaca que el preu és més competitiu i farà que més gent agafi el tren.
S'ha notat molt a partir dels abonaments de 20 euros gratuïts. L'augment de passatgers va ser brutal i actualment se nota que hi ha un augment gran de passatgers.
Els usuaris habituals valoren l'estalvi i la comoditat del servei i confien que l'abonament incentivarà l'ús del tren, però també esperen que es pugui reforçar el transport públic a les Terres de l'Ebre.
Són les 2:26 i repassem la informació de serveis. Comencem amb la previsió del temps d'una setmana que comença amb estabilitat, amb cel serè poc ennuvolat, amb absència de precipitació i amb pujades de les temperatures. Demà, si fa no fa, la tònica serà la mateixa. Avui les màximes es mouran entre els 13 i els 15 graus al litoral i entre els 8 i els 12 a la resta de Catalunya. Tenim ara 14 graus a Barcelona, 15 a Tarragona, 8 a Lleida, 13 a Girona i 7 a Andorra la Vella. També sortim ara mateix a les carreteres per saber com se circula hores d'ara. T'amplia aquesta informació la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara continuen tallades per manifestació. La P7 entre Borrassà i Vilademuls i desviaments senyalitzats en aquest tram, però hi ha 4 quilòmetres de quant sentit sud. I també s'ha restringit la C16 entre Casserres i Berga en tots dos sentits, també per manifestació i desviaments cap a la C16Z. També hi ha restricció a la circulació de camions a la C38, al Coll d'Ares i a la Nacional 2 entre Bàscara i Pontós. També afegirem que a la Nacional 2 hi ha retencions de Vilademuls a Bàscara en sentit Figueres i a Vilamalla en sentit Barcelona. I a la C26 hi ha aturades a Navata per enllaçar amb la Nacional 260. A banda d'això, a l'autopista del Vallès, a la C58, hi ha lentitud de Montcada i Reixac, al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona per un accident que ja no talla cap carril. A la C17 hi ha Coagurpa en sentit Barcelona per obres i retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha intensitat, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. I a la Ronda Litoral de Barcelona, la B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril i retencions també a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Bazar el Regalo les nostres ofertes són més que rebaixes.
Assecadora Haier 8 quilos amb bomba de calor per només 359 euros.
A Bazar el Regalo les nostres ofertes són més que rebaixes. Bazar el Regalo, cada dia més a prop teu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I també, com no, estem pendents avui de les protestes dels pagesos, que encara continuen bloquejant algunes carreteres, com l'autopista AP7 a comarques gironines, la C16 al Berguedà, la Nacional 2 a l'Alt Empordà o la C38 al Coll d'Ares, en protesta per l'acord entre la Unió Europea i Mercosur. Aquest matí, però, han decidit reobrir l'accés al port de Tarragona després del compromís assolit pel departament per trobar el consens i fer un front comú amb totes les organitzacions agràries i minimitzar, o mirar de minimitzar, els possibles efectes adversos d'aquest acord del Mercosur. La trobada, en tot cas, que mantindran aquesta tarda amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, pot ser molt important. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, confia en que després d'aquesta reunió s'aixequin els talls. Però de què depèn tot plegat, Sergi?
Doncs depèn del que tu acabes de dir, d'aquesta reunió amb Salvador Illa i de les paraules que pugui oferir el president de la Generalitat per posar fin a les protestes. Els que encara continuen amb aquests quatre talls consideren que ja el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no és l'interlocutor vàlid, tot i les seves promeses, i consideren que tot ha de pujar, en aquest cas, a nivell institucional, i per això demanen aquesta reunió ja concedida amb Salvador Illa. Una reunió que ja ha fet que els pagesos, que estaven bloquejant l'accés al port de Tarragona, Tarragona aixequessin aquest matí la seva protesta, que per cert ja està afectant i molt el transport del Pinso. Des del tall de la AP7 a les comarques gironines, Jordi Ginebreda, a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, diu que ara estan a l'espera d'aquesta reunió d'aquesta tarda i de les paraules que li demanaran a Salvador Illa.
I nosaltres volem fets. I llavors, per tenir unes garanties d'aquests compromisos i aquestes voluntats, hem demanat una reunió amb el president Illa i estem a l'espera d'aquesta reunió, que serà a la tarda a Palau de la Generalitat, i que ens validi i veiem clar que el president Illa també està al costat de la pagesia i que aquests compromisos del conseller són del govern i no només de la conselleria.
Doncs si ja està al costat de la pagesia, com tot fa indicar que sí, perquè és un polític, i a més ja algun fet, aleshores s'hi podrien aixecar aquestes protestes aquesta nit. Però quines són les demandes? Com s'anirà per part de la pagesia la reunió d'aquesta tarda al Palau de la Generalitat? Doncs una vegada que l'acord amb Mercosur ja no té marxa enrere, Jordi Ginebreda parla de reconeixement i d'ajudes.
La problemàtica principal és l'econòmica. A nivell de pagesia, els costos de producció que tenim nosaltres degut a la regulació del sector que ens marca Europa i el sistema productiu que ens marca Europa, els costos són molt més elevats que a la zona de Mercosur.
Recordem que la zona de Mercosur amb la qual signarà aquest acord de signatura amb la Unió Europea comprèn els països d'Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai. Són ja el cinquè dia de les protestes aquí a Catalunya i, com dèiem, les pròximes hores amb aquesta reunió al Palau de la Generalitat poden ser decisives.
I us parlem ara dels avis, que són un pilar fonamental per a moltes famílies. Sense anar més lluny, durant les passades vacances de Nadal, molts pares van tornar a confiar en els avis per cuidar dels nets. Però darrere de la generositat i de l'afecte, aquesta tasca també amaga una realitat complexa: el risc de desgast emocional i el síndrome del burnout dels avis. Segons dades d'Eurostat, més del 35% de les persones majors de 65 anys a Espanya cuiden dels nets diversos dies a la setmana, amb una dedicació mitjana de 16 hores setmanals, una xifra molt superior a la de països com França o Alemanya, on només un 13 i un 15% dels avis, respectivament, fan el mateix. La càrrega de responsabilitats també pot ser esgotadora. Segons l'Associació Espanyola de Cuidadors, el 60% dels avis cuidadors presenta símptomes d'estrès, depressió o ansietat. Per això hi ha qui posa límits. L'Adrià Suárez ha parlat precisament amb alguns avis cuidadors, dels que estan encantats de la vida, però també dels que posen límits.
El primer testimoni que tenim és el de Fernando García. Ell destaca la satisfacció que li aporta cuidar de les seves netes i explica que recollir-les a l'escola cada dia li permet estar actiu, compartir moments amb elles i mantenir-se connectat amb la família. Malgrat que això requereix organització, Fernando considera que la proximitat amb les nenes li aporta vitalitat i alegria i que participar en la seva vida és una experiència enriquidora que li compensa qualsevol esforç.
Las hijas de mi hija, pues mis nietas, claro que estoy feliz.
Claro,
está la vida muy complicada y tienen que trabajar los padres, si no, no se llega. Según está la vida y todo tan carísimo, no se llega, por eso tienen que trabajar los padres.
Però Fernando també reconeix que hi ha petits sacrificis. A vegades ha de renunciar a activitats pròpies o al descans, i adaptar-se als horaris de les nenes pot posar límit al seu temps lliure. Tot i així, veu que aquestes renúncies són assumibles gràcies al plaer de veure-les créixer i de transmetre els valors.
Bueno, yo tengo ya 73 años y, bueno, tampoco es tanta carga. O sea, bueno, es un poco que te quitan de, a lo mejor, de lo tuyo, de hacer algún hobby, alguna cosa, sí. Pero bueno, también te mueves porque a cierta edad no solo vas a estar sentado en casa en el sofá, tienes que moverte, que es bueno para ti.
D'altra banda, Anna Maurizi parla de la responsabilitat de cuidar dues netes fixes i ocasionalment altres petits de la família. Assegura que, tot i que se sent feliç de poder ajudar i gaudir de temps amb elles, ha hagut de reorganitzar completament la seva rutina diària, aixecant-se més d'hora i adaptant els seus horaris d'àpats i activitats. Anna destaca que posar límits, com demanar un dia lliure per sortir amb el seu marit o amb les amigues, és essencial per evitar el desgast i mantenir l'equilibri entre la cura dels nets i la seva vida personal.
Yo tengo la costumbre de levantarme a las 10
Y ahora hay que levantarse a las 7 de la mañana porque vienen los nietos, hay que llevarlos al colegio, luego hay que ir a comprar porque hay que hacerle la comida y la cena y toda la historia. Entonces hay que ayudar, yo entiendo que hay que ayudar. Por ahora solo le he pedido ese límite.
En conjunt, Fernando i Anna exemplifiquen com els avis són un pilar invisible però imprescindible de la conciliació familiar. La tasca porta alegria, proximitat i un sentiment de continuïtat generacional, però també exigeix organització, establiment de límits i moments propis.
I, de fet, els experts recomanen que la participació dels avis es reguli en plans de conciliació familiar realistes amb recursos alternatius, com casals d'estiu o suport comunitari, per evitar que la cura constant acabi afectant precisament la seva salut i benestar. En definitiva, els avis continuen sent un suport fonamental per a les famílies, però cada vegada reivindica que aquesta ajuda sigui reconeguda, voluntària i compatible també amb tenir vida pròpia. Per parlar d'aquesta qüestió, tenim a la Maria Luisa Delgado, que és vicepresidenta de l'àrea de gerontologia de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos hablando a lo largo de nuestra programación hoy del papel de los abuelos, ¿no? De cómo ha sido también la evolución que ha tenido este papel. Ahora es cierto que los abuelos, bueno, pues están mejor de salud, tienen ganas, ¿no? De hacer más cosas. ¿Eso influye en ese cuidado, por decirlo de alguna manera, o en el hecho de que incluso a veces pongan ciertos límites a la hora de querer cuidar a los nietos porque precisamente se encuentran mucho mejor?
Efectivamente, ahora vivimos más años, algo que todos ya sabemos bastante, bastante bien, y efectivamente las personas mayores llegan con un mejor estado de salud a edades más mayores, ¿no? Es cierto que el cuidado de los nietos es un fenómeno pues muy común en España, ¿no? Impulsado también por la falta de conciliación familiar y ellos, y también por la falta de servicios públicos accesibles, ¿no? Para facilitar esa conciliación, ¿no? Entonces, también hay una tradición cultural, ¿no? Si nos paramos a ver informes sociológicos, muestran datos de que el 85% de los abuelos y abuelas cuidan a sus nietos en algún momento de la semana, ¿no? Y incluso hay un 28-30% que lo hace a diario, ¿no? Y ya digo, llegan con mejor estado de salud, pero hay un factor importante del que podemos hablar también un poco más adelante, y es sino lo que podríamos llamar el querer cuidar a los nietos o querer también cuidarse a ellos mismos, ¿no? O cómo puede afectar un cuidado continuo todos los días de la semana, un horario, digamos, casi estricto de necesidades de recoger del colegio, llevar a casa a comer, volver, cómo puede afectar también eso a su salud, ¿no? Hay muchas familias en las que es incompatible el horario de trabajo que tienen y tienen que tirar de la ayuda familiar, puesto que es en números, si nos vamos también a esos estudios, en números podríamos estar hablando de que como entre 400 y 800 euros al mes supondría el cuidado externo para poder compatibilizar, ¿no? la vida laboral con el cuidado de los hijos, con lo cual ese es un dinero que están, digamos, entrecomillado, ¿no? Ahorrando los abuelos a sus hijos, ¿no? Por el hecho de cuidarles, ¿no?
Uh-huh. Y precisamente, ya que lo apuntaba antes, ¿qué efectos tiene a medio y largo plazo asumir este rol de cuidadores y sobre todo tan continuo? Porque, bueno, hay casos ya de que han tenido que acudir a psicólogo porque están quemados. Uh-huh.
Sí. A ver, tiene efectos positivos y tiene efectos negativos. Va a depender, de la intensidad del cuidado que decía antes, ¿no? Si tengo que estar llevándoles por la mañana, recogiendo para comer, volviendo a llevar para las horas de la tarde cuando tienen jornada partida, volviendo a recoger para luego estar durante unas horas por la tarde, ¿no? Esa intensidad va a influir, la salud previa de las personas. Muchos llegan con buena salud, pero otros no tan buena y puede deteriorarse esa salud a medida que está esa intensidad del cuidado, ¿no? Va a depender también de la edad del cuidador, ¿no? De la edad de los abuelos, puesto que, yo creo que eso lo vemos todos los días en la calle o en la puerta de los colegios al recoger a los niños, ¿no? cada vez los abuelos van siendo más mayores porque vamos teniendo los hijos más mayores, ¿no? Con lo cual la edad de los abuelos también influye, ¿no? Y otros recursos que ellos tengan disponibles también las familias para que no sea el cuidado tan intenso, ¿no? Pues unos días se quedan con los abuelos, pero otros días tienen otra serie de actividades, ¿no? Y yendo en concreto en los aspectos, ¿no? Pues también hay un refuerzo, ¿no? Si nos vamos a los aspectos o a los efectos positivos, ¿no? Hay un refuerzo del sentido, del propósito, ¿no? También de sentirse útil el abuelo, ¿no? Un motivo para levantarse cada día, su proyecto de vida, ¿no? Digamos como una pieza fundamental en el cuidado, ¿no? Por esa cultura de cuidado que tenemos en España, ¿no? Esa sensación de utilidad, ese, bueno, siempre que sea, insisto en la intensidad, un cuidado moderado y voluntario, que no sea, es otro factor también bastante importante, ¿no? Que sea algo que desean los abuelos, que quieren y que se prestan a ello, y no que sea una obligación, ¿no? Y también efectos negativos, vuelvo a la intensidad, ¿no? Porque es el factor primordial, ¿no? La intensidad del cuidado y la voluntariedad en ese cuidado, ¿no? Sí que como efectos negativos, y eso lo refieren y decía al principio, ¿no? De tener que ir a psicólogo, tener que psicólogo y médico, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay una percepción de una peor salud subjetiva, ¿no? Por el nivel de actividad que supone tantas horas de dedicación, por la carga emocional, por el cómo le voy a decir a mi hija o a mi hijo que no puedo más, que ya no me encuentro tan bien como antes, que pasa el tiempo y, bueno, pues que estoy fatigado, digamos, pues es un estrés crónico, ¿no? Un agotamiento por muchas horas del cuidado, con lo cual, bueno, pues tiene sus aspectos positivos y también sus aspectos negativos, pero insisto, depende de la intensidad y de la obligación percibida, ¿no? De ese cuidado.
Usted ahora lo apuntaba, ¿no? El decir, uy, ¿cómo le digo yo a mi hijo que igual ya no puedo más? Entonces, como muchas veces igual se puede decir que van a callar por prudentes, por decir que no se molesten, que verdaderamente me necesitan, ¿qué señales nos indicarían? Hablo nos, porque, a ver, también a veces tiramos de los abuelos, ¿no? ¿Que este apoyo familiar está derivando en una situación de sobrecarga o desgaste?
Hombre, a ver, yo creo que siempre hay, o así lo revelan, ¿no? O bueno, pues yo en conversaciones con personas mayores que cuidan a sus nietos, ¿no? Si refieren a ese cansancio, ¿no? La cuestión es que yo creo que a los hijos, o a mí me transmiten, otra cosa es que los hijos también queramos o no queramos escucharlos, ¿no? Pero cuando te dicen, jo, pues es que ya estoy cansada, ¿no? Es que duermo mal. Me duele el cuerpo, ¿no? Me duelen los músculos, me duelen las articulaciones, ya no estoy para echarme una carrerita detrás del nieto o de estar constantemente, depende de la edad también, obviamente, de los niños y las niñas, ¿no? Pero ese empeoramiento, digamos, de la salud previa, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí que es un detonante de pues están cansados, no pueden más, o si pueden más y siguen tirando, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que estar los hijos un poco, pues también alerta, ¿no? De, bueno, pues de esas quejas, ¿no? No solo físicas, sino también emocionales, ¿no? De ver que bueno, pues que están más triste o más ansioso, o bueno, pues vemos ese, observamos ese agotamiento también emocional, ¿no? Cuando recoges a los hijos y les preguntas cómo ha ido la tarde, pues yo creo que eso denota, ¿no? Por mucho que no quieras decirle a los hijos, yo creo que también los hijos debemos observar, ¿no? Esas, bueno, pues esas conductas. También hay otro aspecto importante, ¿no? Que a mí sí que me revelan las personas mayores, ¿no? Y es cómo se aíslan por el hecho de tener que estar cuidando a los nietos, se aíslan de las actividades sociales que ellos hacían antes, ¿no? Uh-huh. Tienen menor tiempo para, bueno, pues por hacer actividad física o relaciones sociales, ¿no? Para el autocuidado, ¿no? Entonces, esa pérdida de energía, de estrés, esa pérdida de sus propias relaciones sociales también es algo que hay que tener muy en cuenta y es, desde luego, también es un, bueno, pues una señal, ¿no? De sobrecarga y de desgaste, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión también, que los hijos estemos atentos a esos mensajitos que nos hacen llegar los padres. Pues muchísimas gracias a María Luisa Delgado, que es vicepresidenta del área de gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas gracias, muchas gracias a vosotros.
2:44, fem ara una petita pausa per la publicitat. A la tornada us parlem de rebaixes. No sé si ho sabeu, però cada espanyol es gasta de mitjana uns 200 euros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquest cap de setmana, els carrers més comercials de les ciutats, així com també els centres comercials, han estat plens per buscar gangues en el que ha estat el primer cap de setmana de rebaixes o també per canviar algun regal amb el que els Reis precisament no han encertat. Però el cert és que aquestes rebaixes ja no són el que eren. Suposo que recordaràs aquelles imatges de fa uns anys de gent que feia cua o s'aixecava molt d'hora per ser els primers a entrar quan s'aixecava la persiana el primer dia de descomptes. Ara és molt diferent. I d'això, d'aquesta evolució, ens ha parlat la Neus Soler, professora d'Economia i Empresa de la UOC, i l'ha escoltat la Mar Puerto.
Sí, la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler, explica que les rebaixes, tal com les coneixíem anys enrere, han mort i que el que abans era dos cops l'any ara ha canviat, ha evolucionat fins a mantenir-se algunes, fins i tot, de manera permanent.
Sí que s'estan mantenint aquells percentatges als descomptes, però partint també d'un preu base que és més baix. Per tant, al final el descompte que s'emporta el client és menys. I després també pel període de rebaixes, perquè abans era dos moments puntuals de l'any, que eren les rebaixes d'hivern, les rebaixes d'estiu, i ara hem entrat en una situació de rebaixa constant, que van unes, i al cap de poc hem començat unes altres.
I si parlem de beneficiats, en aquests casos el gran comerç seria el principal, mentre que el petit comerç és el gran perjudicat d'aquesta trama.
El petit comerç ja no té les condicions de compra de proveïdors que té el gran comerç perquè compra grans volums de producte, i per tant ja no pot aconseguir aquests preus i per tant tampoc després pot aplicar ni el percentatge de que pot aplicar el comerciant ni a més entrar doncs amb aquest sistema continu de rebaixes, perquè llavors no li surt el marge de benefici. Tampoc és comparable, per exemple, els horaris que tenen. Té una inferioritat de condicions que realment no pot assumir-ho i per això diem que és el gran perjudicat.
Segons les associacions de consumidors, aquests dies la despesa mitjana ronda els 200 euros, però lluny queden aquelles imatges de cues interminables, gent passant la nit al fred o corredisses en aixecar la persiana el primer dia. Menys eufòria, menys presses també, però amb el mateix reclam de sempre, la promesa de comprar al millor preu.
S'ha de tenir en compte que els descomptes ja no es concentren en dates concretes i s'han estès al llarg de l'any en promocions constants, vendes online, el Black Friday o les prerrebaixes abans de Reis. Amb tot, des de l'Associació de Comerç al Detall Comertia, un 44% dels seus socis creu que aquesta campanya de rebaixa serà molt positiva, si bé més de la meitat dels seus associats diuen que no aplicaran descomptes en considerar que no tenen l'impacte d'abans i que les promocions contínues resten atractiu. Rebaixes, això sí, que són necessàries també per donar sortida a l'estoc de temporada. I aquí la meteorologia ha jugat a favor. De tot plegat en parlem ara mateix amb la Elisabet Vilalta, que és directora general de Comertia. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Molt bé. Encantada.
Doncs ara ho comentava, no? El fet que hagi fet molt fred aquests últims dies, sí que és veritat que ajuda a animar una mica més a treure l'estoc d'hivern, perquè estava fent unes temperatures força suaus, els abrics es mantenien a les botigues, i això com a mínim sí que ha servit, no? per rebaixar una mica aquest estoc, sobretot el mal temps d'aquests últims dies.
Sí, correcte. A veure, nosaltres, com bé sabeu, dins de comerç tenim molts sectors d'activitat molt diferents, des de moda, restauració, alimentació, etc. I aleshores venim de dues campanyes molt fortes, que són el Black Friday i la campanya de Nadal. I aleshores està clar que la gent doncs, ha consumit molt, però sempre es guarda un raconet per la campanya de rebaixes. Aquesta campanya, doncs, com tu molt bé has dit, doncs, donat el fred que hem patit els darrers dies, doncs estan anant força bé per sobretot el sector de la moda, que estan traient doncs, moltes prendes d'abric.
Mm-hmm. Bueno, també recollir ara aquest informe, aquesta enquesta de Comertia, on un 44% creu que la campanya serà molt positiva, si bé més de la meitat diu que no aplicaran descomptes, precisament també pel que dèiem, no? Perquè ara també doncs, s'allarga gairebé durant tot l'any, no? Hi ha promocions durant gairebé tot l'any.
Sí. Nosaltres, dins de les empreses que fan rebaixes, perquè tenim empreses que no fan rebaixes, uh-huh, donat que són sectors que no estan subjectes a rebaixes, com restauració, alimentació, etc. Dins de les empreses que fan rebaixes, ells durant tot l'any van realitzant diferents promocions o descomptes. No només els que estan en les campanyes fortes com Black Friday, però també van realitzant descomptes. Això vol dir que els descomptes subjectes a les campanyes de rebaixes no són els descomptes que nosaltres potser ens esperàvem des de fa anys, no? O sigui, que són descomptes que van aplicant de manera doncs, progressiva, com si diguéssim.
Uh-huh. I què està canviant més? L'estratègia dels comerç o també el comportament del consumidor? O tot jugar una mica?
L'estratègia del comerç està subjecta al comportament del consumidor. Això està claríssim. O sigui, nosaltres realitzem les nostres estratègies de promocions i descomptes en funció del comportament del consumidor. O sigui, el consumidor, el client, és el centre de tot, no? I en funció del seu comportament, nosaltres adaptem les empreses, adaptem unes estratègies o unes altres.
Uh-huh. Bueno, en tot cas, estem parlant de futur, no? D'aquesta campanya de rebaixes, que encara durarà unes quantes setmanes, però la campanya de Nadal sí que ha estat força positiva, no?, per la majoria de comerç.
Sí, nosaltres com a mitjà, amb l'indicador, doncs, hem tret una mitja d'un creixement del 3%. Aquí hi ha hagut, doncs, de tot, no?, com si diguéssim, hi ha empreses que han tingut creixements importants respecte a l'any passat. Hi ha hagut creixements, hi ha hagut empreses que també doncs, no els han anat bé. És una miqueta doncs, en funció del tipus d'empresa i en funció del sector, no? Però com a mitja, la mitja ha estat d'un 3% d'un creixement.
I també quan parlem de comerç, evidentment hem de parlar de l'impacte que té el comerç online, no? En aquest sentit, com influeix? O s'ha aturat ja... La gent valora, vaja, el fet de comprar en un comerç, una botiga física, on el tracte és de tu a tu i és molt diferent a l'online, on, evidentment, t'arriba el que t'arriba. No sé si m'explico. Sí. La gent és conscient d'això, el consumidor, vull dir?
Sí, està clar. Aviam, el consumidor valora els dos canals, com siguéssim, no? Els dos formats de compra. Per una banda, la compra presencial, doncs, la valora per el tracte al client, per el servei que proporcionen doncs, les botigues, no? I això es valora molt positivament. I, de fet, doncs, creiem que és molt important doncs, la venda física, la venda presencial, com siguéssim, no? Per altra banda, la venda online, sí, també es valora de manera positiva per part del consumidor per alguns aspectes, que és doncs la comoditat i sobretot la comoditat, no? La comoditat en què amb fer un clic i rebre-ho amb un període determinat, amb un temps determinat, no? De tota manera, doncs, les nostres vendes s'equilibren molt, o sigui, la venda física és molt, molt important respecte a la venda online. Això no vol dir que la venda online baixi, sinó que mica a mica va creixent, però no amb els creixements que vam tenir en l'època Covid, per exemple, no? Sinó que doncs, el pes de la venda online respecte a la venda física, segons els sectors és més alta o menys, però ja et dic que està molt equilibrat.
I mirant al futur, i ja per acabar, quins grans reptes té el comerç, no?, en aquest 2026?
A veure, el comerç de les empreses de comèrcia de cara a aquest 2026, nosaltres tenim uns reptes que són la retenció del talent i contractació de nou talent, augmentar vendes, evidentment, a nivell tant online com presencial, i reduir totes les despeses possibles, això principalment. També un dels nostres reptes també és anar obrint noves botigues físiques a diferents localitats. Aquests són els principals reptes que tenim nosaltres de cara a aquest 2026.
I amb aquests reptes ens quedem. Moltíssimes gràcies a aquests minuts que ha estat amb nosaltres a l'Elisabet Vilalta, que és directora general de Comèrcia. Moltes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja és el torn del Joan Batllori, que ens explicarà el menú d'Esports Cope. Què tal, Joan?
Bona tarda. Doncs parlarem sobretot de la ressaca de la final de la Supercopa d'Espanya, aquesta victòria del Barça davant del Real Madrid per 3-2. És notícia d'última hora, Cancelo acaba d'aterrar a Barcelona. Aquesta tarda ha de passar revisió mèdica. Demà serà presentat, arriba cedit al Barça fins a final de temporada. Parlarem també de l'empat a 1 de l'Espanyol ahir al camp del Llevant. En bàsquet, el Joventut es classifica per la Copa després de guanyar a Burgos 95-98, i en waterpolo a l'Europeu avui tenim un Sèrbia-Espanya important a nivell de classificació per la propera fase.
Moltes gràcies, Joan. Déu-n'hi-do, el menú està molt complet. Doncs aquí ho deixem, però la informació continua ara mateix amb Pilar García Muñiz. Que passis una molt bona tarda.